Bon dia, a les 2 del migdia comencem una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya cada dissabte des de les 2 i fins a 2:15 a la sintonia de Ràdio Falset. Bé, com sempre, una setmana més aquí, disposats a, durant 30 minuts, a explicar-vos una mica l'actualitat de la vinya i el vi en aquest programa commemoratiu dels 100 anys. Així doncs, i sense més dilació, entrem a saber quin és el contingut del programa d'avui.
Lo sumari.
I avui començarem amb l'espai de la Ruth Troiano, Etim en viu. Anirem al tros amb Josep Maria Cots i us informarem dels darrer comunicat del Departament d'Agricultura. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Mussefres 2008 i el tastarem en directe. A les rondes del vi entrevistarem el Jordi Baquer, codirector escènic del vídeo del centenari. I acabarem esperonant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana. Així doncs, donem pas a la Ruth. Avui no tenim a la Iona amb el seu espai de la cooperativa al dia, però la Ruth, amb l'Etim en viu, ens posa al dia de totes les informacions relatives a la cooperativa.
Etim en viu.
Molt bon dia. Aquesta setmana hi ha hagut força intensitat a les xarxes socials d'Etim Online, tant a Twitter com a Facebook, i el que farem ara és recollir algunes de les opinions que ens han deixat els nostres amics en aquestes dues xarxes socials, les converses que hem anat mantenint amb ells. La més recent és justament d'ahir la nit. El protagonista és la Brema Tardana i n'escrivia Gustav Grau, @GustavGrau a Twitter, que té, bueno, que és el nom que utilitza Agustí Sala per tuitejar a la xarxa. Va estar amb uns familiars del Canadà tastant la Brema Tardana, de la qual tothom parla, deia textualment, i diu que els seus convidats, els familiars del Canadà, van quedar al·lucinats després del tast. Una afirmació que també va recollir Graupix, és @Graupix, que és la Sònia Graupera, que també ens segueix a través de la xarxa. L'última conversa que hem tingut a Twitter és justament d'aquest al matí, perquè hem compartit doncs un menú maridatge que tindrà lloc properament al restaurant Cabrils de Barcelona, on el protagonista serà l'Etim Sirà. Per tant, és un menú molt indicat per a tots els siramaníacs, i avui doncs hem tingut retuits d'aquesta informació a la xarxa que nosaltres hem penjat tot just a primera hora. També hem interlocutat amb algunes persones que estan visitant la Fira de Cambrils, a Cambrils País de Vi, en aquesta darrera edició que se celebra des d'ahir fins a diumenge. Concretament, la Maria Hornos ha dit que tenia ganes de trobar-nos al vespre i de fer un tast plegats amb la gent de la cooperativa Falset Marçà. També ens ha escrit a Twitter l'Iker García, que és un dels components del teatre del Napbuf, i diu textualment: em comenten per aquí que enguany tot el raïm ha entrat saníssim al celler. El porteu al gimnàs abans de fer la brema? La veritat és que la nostra resposta ha estat en la mateixa línia que s'expressa la gent del teatre del Napbuf, i els hem explicat que sí, que el raïm al camp fa gincana, i després qui l'entrena al celler són els actors del teatre del Napbuf. També vam compartir aquests dies a la xarxa un article sobre el barcaldès de Barcelona, on es promociona el vermut de Falset, i la gent de Vinologue, que són @Vinologue, que han elaborat una guia de vins a l'Empordà i que ara tenen intenció de fer alguna cosa semblant també aquí al territori, al Priorat, diuen que la carta de vins d'aquest establiment és millorable, però els encanta el bar Caldés, i una prova de que és bo és que sempre està pleníssim. La veritat és que la gent de la cooperativa treballa molt bé amb aquest establiment que posiciona el vermut de Falset. De fet, ells comenten que si algú vol vermut o vins del Priorat per la vena, que ha de tastar el vermut de Falset. També hem compartit, tant a Facebook com a Twitter, articles que han escrit bloggers que han visitat la nostra cooperativa. Concretament, Nos gusta el vino, que a Twitter és @bonrotllo, escriu un maridatge amb l'Etim Esparvé 2005. El marida amb un ossobuco al forn, i d'entre totes les qüestions que comenta del tas, n'hi ha una de significativa i que a nosaltres ens agrada mencionar al voltant del seu comentari final, i que és que és un vi en el qual es nota que hi ha molt de treball al darrere. No obstant, considera que és un vi ideal per a la guarda i que encara li queda bastant tanta acidesa i recorregut. Per tant, tots aquells que tinguin un Etim Esparver 2005 poden estar tranquils i poden guardar-lo al celler, perquè d'aquí un temps, segons l'opinió d'arrobabonrotllo, estarà encara millor i més arrodonit. I un altre blogger que ha escrit aquests dies després d'una visita que va fer a la cooperativa Falset Marçà, és
arrobasomosdiascena, que més penja a l'original social fet per ell a mà
passant del com a Facebook
i el que farem ara és recollir això, podem algunes de les opinions que ens han deixat els nostres amics en com, penja diferents fotografies dues xarxes socials, informació sobre els sols de la Déu Montsant.
La més recent és justament d'ahir la nit i després fa referència
la Brema Tardana i n'escrivia Gustav Grau, arroba Gustav Grau,
una frase que a nosaltres ens ha agradat molt de llegir, que és cada detall d'aquest edifici que a la plenària està pensat per obtenir un vi de grans familiars del Canadà, tastant la Brema Tardana, de la qual tothom parla, deia textualment, i diu que textos i després convidats, referències als vins que van estar al·lucinats després l'Edim Brema Tardana Negra, una afirmació que també va recollir Grau Pix, arroba Grau Pix, que és Sonia Graupera, que també ens segueix a través de la xarxa.
L'última conversa que hem tingut a Twitter és justament d'aquest al matí, perquè hem compartit doncs,
què més ens ha passat a la xarxa, doncs,
la xarxa que tindrà lloc properament al restaurant Cabrils d'Interès de la cooperativa.
El protagonista serà l'Etim Sirà,
que és un menú el maridatge per a tots els Etim Sirà Marinatge 2007,
i avui doncs, fem el nou retuit d'aquesta informació a la xarxa,
un disc que aquests dies s'està trobant a Copenhague,
tot just a primera hora.
També hem interlocutat amb algunes persones que estan visitant
la fira de Cambrils, el disc, les 100 primeres, en aquesta darrera edició que se celebra des d'ahir fins a diumenge.
Concretament, la Maria Hornos ha dit que tenia ganes de trobar-nos al vespre i de fer un tas plegats amb el de la cooperativa Cultura.
També ens ha escrit a Twitter l'Iker García, que és un dels components del teatre.
I finalment també la xarxa
ha compartit altres informacions,
com comenten per aquí que enguany tot el raïm ha entrat seníssim al web de el porteu al gimnàs abans de fer la brema. La veritat és que la nostra resposta ens ha quedat a veure amb la mateixa línia que s'expressa la gent del teatre del Nabú,
que entrin i els hem explicat web que és el raïm al camp.cat
i que participin en qui l'entrena al celler, que són els actors del teatre a través de Facebook.
També vam compartir aquests dies a la xarxa un article sobre el bar Caldés de Tarragona, Falset de Barcelona, on es promociona el vermut de Falset,
que hi ha el Caixa Forum de Barcelona,
la Vinologue, que són arroba Vinologue, que ens ha elaborat una guia de vins a la cooperativa Falset Marcet.
Per tant, una mica aquí al territori del Priorat, diuen que la carta de vins d'aquest establiment és millorable, però els encanta el bar Caldés, i una prova que és bo és que sempre està article publicat amb la Genera Cunarativa, és a dir, el treballa molt bé ara amb aquest secció d'emprenedoria, que parla de més creació de cooperatives.
I ens quedem amb una frase que si algú vol vermut o vins de Priorat,
que hi ha una altra forma de fer empresa en què primer de tot són les persones, tant a Facebook com a Twitter,
no sé si vau sentir de fons, però acaba d'arribar també
que han escrit un altre tuit, que si us sembla, llegirem la cooperativa.
Que tingueu una molt bona setmana i no oblideu de participar a les xarxes,
a Twitter, com a Facebook, escriu un maridatge amb Etim Esparver 2005,
si esteu a Facebook, feu servir el hashtag, l'etiqueta, Etim en viu,
i d'entre totes les qüestions que comenta del TAS, n'hi ha una de significativa i que a nosaltres ens agrada mencionar al voltant del seu comentari final, i que és un vi en el qual es nota que hi ha molt de treball al darrere. No obstant, considera que és un vi ideal per a la guarda i que encara li queda bastanta acidesa i recorregut. Per tant, tots aquells que tinguin un Etim Esparver 2005 poden estar tranquils i poden guardar-lo al celler, perquè d'aquí un temps, segons l'opinió d'arrobabonrotllo, estarà encara millor i més arrodonit. I un altre blogger que ha escrit aquests dies després d'una visita que va fer a la cooperativa Falset Marçà, és @somosviajeros, que a més penja un original dibuix fet per ell a mà de la façana del celler cooperatiu de Falset, i això ho podem trobar al seu blog somosviajeros.com. Penja diferents fotografies i informació sobre els sols de la Déu Montsant, les vinyes, i després fa una referència molt concreta al 100 aniversari de la cooperativa Falset Marçà, amb una frase que a nosaltres ens ha agradat molt de llegir, que és cada detall d'aquest edifici quasi centenari està pensat per obtenir un vi de gran qualitat. Llavors, si ho voleu llegir, tots podeu tenir accés a
aquest post en el qual es combinen tant imatges com textos i després algunes referències als vins que va tastar, que són el Castell de Falset, l'Etimbrem Tardana Negra i el Vermut de Falset, que tothom tasta quan fa una visita a la cooperativa Falset Marçà, tot just entrar i saludar les dues grans botes tines centenàries. Què més ens ha passat a la xarxa? Doncs a la xarxa aquests dies hem compartit una notícia que també ens fa especial interès a la cooperativa Falset Marçà, especial il·lusió, que és el maridatge del Vietim Grenache 2007 amb el nou disc de Marc Griso, un disc que aquests dies s'està ultimant a Copenhagen i que en breu, concretament el 14 de novembre, sortirà al mercat. Totes aquelles persones que comprin el disc, les 100 primeres, s'enduran també una de vi i podran harmonitzar aquests dos mons sensorials que són el món de la música i el món del vi, dues cultures molt estretes i molt avellidores d'aprendre alhora. I finalment també a la xarxa hem compartit altres informacions com que les aromes del Montsant ja són al web de Cellers i ben aviat us esvetllarem què hi fa allà. Us podem avançar que té a veure amb un premi, és a dir, les persones que entrin en aquesta web que és cellerscooperatius.cat i que participin en un concurs que es posarà en marxa a través de Facebook i de Twitter podran obtenir un premi que també desvetllarem més endavant en relació a la cooperativa Falset Marçà. Per tant, us convidem que entreu en aquesta pàgina que fa referència a l'exposició que hi ha al Caixa Fòrum de Barcelona en relació als cellers cooperatius modernistes de Catalunya, entre els quals hi ha la cooperativa Falset Marçà. I per tancar una mica tota l'activitat que ha estat molta i molt frenètica aquesta setmana a les xarxes, us recomanem la lectura d'un article publicat al emprenem.ara.cat, és a dir, al diari Ara, a la secció d'Emprenedor, que parla de més creació de cooperatives i ens quedem amb una frase que il·lustra una mica la nostra filosofia, la nostra manera de fer, que és: hi ha una altra forma de fer empresa en què primer de tot són les persones i els valors. I no sé si ho heu sentit de fons, però acaba d'arribar també un altre tuit que, si us sembla, el llegirem la setmana que ve. Que tingueu una molt bona setmana i no oblideu de participar a les xarxes, tant a Twitter com a Facebook, a Etim Online, i si esteu a Facebook feu servir el hashtag, l'etiqueta Etim en viu o 100 anys, que són les que utilitzem. Bona setmana!
Doncs donem les gràcies a la Ruth per aquestes informacions. Ara és moment d'anar cap al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bé, bona tarda a tots. Ja tornem a tindre l'aigua aquí, així que benvingut en cap de l'estiu tan, tan calorós que hem tingut. No us ho podíem pensar que amb aquestes altures doncs la cosa s'ha acabat bé, no? El Departament d'Agricultura mos ha demanat que donem lectura amb un comunicat que té una data de caducitat molt propera, per tant, el que li interessi que es doni manya. Diu que el Departament d'Agricultura ha obert la convocatòria per a la concessió als joves agricultors de Catalunya de 480 hectàrees de drets de replantació de vinya per a la propera campanya 2012-2013. Les condicions per acollir-se a aquesta convocatòria és ser persona física entre 18 i 39 anys, que s'hagi incorporat a l'activitat agrària com a titular d'explotació agrària prioritària o amb aquelles persones físiques, també entre 18 i 39 anys, que vulguin exercir l'activitat agrària o que ho hagin sol·licitat en la darrera convocatòria i condicionats a que en els propers 6 mesos, a comptar des de la data de sol·licitud de drets d'aquesta reserva, presentin la seva incorporació definitiva. El màxim de drets que es pot sol·licitar és de 3 hectàrees. El termini per acollir-se a aquesta convocatòria finalitza el 15 de novembre. Les sol·licituds es poden tramitar a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura. Sobretot, el que estigui interessat en aquest tema, que pensi que el termini acaba el 15 de novembre, pràcticament passat demà, per tant, el que vulgui acollir-se al dret de noves plantacions de vinya, que es doni manya. Bé, per avui això és tot i fins la setmana que ve.
Bé, doncs, després de que el Josep Maria ens hagi explicat una mica aquests darrers comunicats, és moment de saber qui s'amaga darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
I avui ens acompanya el Josep Lluís Bargalló Giné i la Sandra Estevez. El Josep Lluís és l'encarregat de la cooperativa de la Serra d'Almos i també membre de la Junta. i la Sandra va estudiar enologia a la Universitat de La Rioja i després d'un estatge a Califòrnia va arribar al Priorat l'any 2009. Actualment la Sandra és enòloga de la vinícola del Priorat i també col·labora amb la cooperativa de la Serra del Mós. Així doncs, amb el Josep Lluís i la Sandra volem saber avui qui hi ha darrere del vi Mossefres 2008. Bé, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, benvinguts a aquest programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset. Vosaltres també sou una cooperativa que també porteu uns quants anys d'història ja, no?
Home, no tants com la cooperativa d'aquí. Si no hi ha res de nou, l'any que ve farem 50 anys.
50 anys. Déu-n'hi-do. I com va ser això de fundar la cooperativa?
A veure, la nostra cooperativa, i suposo que les demés igual, la de Falset ja en porta 100, però tot va vindre a que els preus agraris, els comerciants, mos pagaven molt poc. Això, clar, jo et parlo, jo això no ho vaig viure, era molt petit, però doncs ho van començar precisament 10 pagesos a la serra arreglant un camí i van proposar de fer una cooperativa. Se van anar a les cooperatives que hi havia veïnes a informar-se, van fer una reunió a la qual van assistir 65 socis i al final d'esta reunió van emprendre tot el camí. I en aquells moments se van apuntar els socis doncs, fundadors, 81 socis, a la nostra cooperativa i ho van tirar endavant.
81 socis, doncs, va ser els que van començar aquest projecte de cooperativa que ja dèiem que arribarà als 50 anys, doncs. Quants socis la formen actualment?
Actualment hi ha uns 208 socis. Clarament, aquests socis no són tots productors. Evidentment, nosaltres produïm vi, produïm oli, produïm fruits secs, però també hi ha molts socis d'aquests que, evidentment, per l'edat, el que està només és a la secció de crèdit.
Molt bé. Llavors, i quins cultius són els que tenen aquests pagesos?
Els cultius principalment és el vi. Aproximadament doncs estem parlant de 5.000 hectos de vi que podem produir. Enguany, evidentment, ha baixat la producció degut a la seca. I amb oli posa uns entre 40 i 50.000 quilos a l'any. Som més petits amb oli.
De fet, avui estem aquí per parlar més de vi, però tampoc no podem oblidar que la cooperativa de la Serra doncs està produint també oli, un oli que per cert funciona força bé també.
Sí, veurem l'oli, tenim la gran sort de fer petita producció, però tenim la sort de fer un bon producte. Hem estat reconeguts amb diversos premis amb aquests anys i per part de premis externs, reconeixements de la mateixa DO Siurana. En aquests moments estem amb 5 cooperatives, amb 4 cooperatives més, perdó, i n'altres 5, intentant treure vi cap fora, i de moment sembla que ho estem aconseguint.
Tornant una mica al tema que comentàvem de l'oli, estem parlant d'algunes oliveres centenàries i fins i tot alguna de mil·lenària que hi ha al terme de la serra.
Sí, home, són poques, però hi ha oliveres d'autòctones d'allí que potser sí que són mil·lenàries. Jo més t'en dic que n'hi ha una que fa 12 metres de circumferència l'olivera, la soca de l'olivera, tota la rabassa.
Déu-n'hi-do. Parlem ara, si us sembla, una miqueta del vi, que al final és el tema que ens ocupa aquí al programa i pel qual fem venir doncs, els convidats cada setmana. Quines varietats són les que teniu a la serra?
Bueno, las variedades son cariñera en su mayoría, podemos hablar de casi un 70%, luego hablaríamos un 20% entre garnacha y hul de lebre y ya un 10% de variedades minoritarias, variedades francesas, foráneas, cabernet, silat y merlot.
¿El terroir que hay en la serra? ¿Más o menos?
Sí, bueno, sí que hay una pequeña proporción de viñedos que se asientan sobre suelos de licorella, que nos puede recordar un poco también a los viñedos más populares, ¿no? O que hicieron más popular Priorato, pero en su mayoría pues hablamos de tierra blanca, de panal.
Hablaba antes José Luis de una producción de 5.000 hectolitros. No todo este vino, pero se embotella y se vende, ¿no?
Sí, bueno, realmente pues hay una parte que sí se embotella y hay otra parte que digamos que se destina a otras bodegas de la zona y que bueno, que o sea, para crear la base de los vinos de otras bodegas.
Hablemos pues de los vinos que se elaboran en la serra, que son los que realmente nos interesan. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son estos vinos?
Bueno, toda la producción embotellada se comercializa bajo el nombre de Mossefres, está más bien destinada a un comercio, o sea, a un mercado más bien dentro de Cataluña, o sea, se exporta muy poquito, tanto a España como, como fuera de España. Y lo que es la gama Musefre se engloba un blanco, un vino blanco elaborado con un 90% de macabeo y luego un 10% de variedades blancas minoritarias, un vino joven elaborado con garnacha y tempranillo básicamente, un vino rosado 100% garnacha y luego bueno, el vino que cataremos hoy, que es un vino crianza. La base es cariñena procedente de viñedos más antiguos que pueden rondar los 70 años de edad, y el cupás de este vino pues normalmente se completa también con cabernet o con garnacha. Es un cupás que bueno, que este pequeño porcentaje del vino que varía en función del año, ¿no? y del resultado que tengas con cada una de las variedades.
Habéis escogido hoy para poder probar aquí o para catar el Musefres. ¿Qué sí. tiene que saber quien quiere probar este vino?
Bueno, yo creo que Musefres es un vino de crianza, elaborado en Montsant, y creo que lo más importante del vino es que identifica dónde fue elaborado, ¿no? Que en el momento que lo estás disfrutando, que te puede trasladar a Montsant y que sobre todo respeta mucho lo que es el carácter varietal de las variedades más tradicionales de aquí, en este caso cariñena.
I el procés d'elaboració d'aquest vi, quin seria? ¿Cuál sería el proceso que utilizáis para elaborar este vino?
Sí, bueno, normalmente realizamos una selección, o sea, una clasificación de las uvas, seleccionando aquellas en las que se puede conseguir una mejor maduración fenólica. Normalmente pues ya tenemos identificados ciertos viñedos de cota más alta en los que es más fácil lograr esta maduración ideal, que nos va a facilitar luego, bueno, pues que una muy buena elaboración, ¿no? Y que evidentemente que el vino pueda soportar tanto el proceso de crianza en bota como en botella.
Así pues, estamos hablando de un vino crianza que la gente tiene que consumir ya, que se lo puede guardar.
Bueno, yo creo que es un vino, o sea, en este caso es un vino 2008 y creo que está en un buen momento, que es un momento óptimo, ¿no? para su consumo.
Pues si te parece podemos empezar un poco,
vale,
pues esta cata aquí en directo para que la gente que esté desde casa nos pueda escuchar y nos pueda seguir. Tendremos una música de fondo, con lo cual te puedes tomar tu tiempo,
vale,
probar el vino con tranquilidad y transmitir un poco a la gente que nos está escuchando pues qué es lo que encontrará dentro de Musefres.
Muy bien. Bueno, pues recuerdo que es un vino elaborado en base a cariñena, un 80%, en este caso en el 2008, el 20% restante es cabernet. Se seleccionaron pues uvas procedentes de viñedos de edad avanzada, 70 años en el caso de cariñena, incluso de 30 en el caso de cabernet. Normalmente pues viñedos situados a cotas altas, que nos permite esto alcanzar una buena maduración fenólica. Con esto me refiero a la madurez de lo que es el piñol, ¿no? La pepita. Y bueno, recordando otra vez que esto nos va a facilitar, pues, o sea, facilita la buena conservación del vino, primero en barrica y luego en botella, ¿no? Yo creo que si observamos el color, podemos ver un color vivo, tal vez que si tiene matices un poco ocres, que de alguna forma identifican que es un vino de cierta edad, o sea, que es un vino ya 2008, pero de todas formas conserva todavía su juventud. Es un vino de capa intensa, normalmente una capa, bueno, marcada no solo por el color del cabernet, sino también por las cariñenas de aquí, es decir, las cariñenas de aquí también son, se hacen vinos que pueden presumir, ¿no?, de color y de un color que puede sostenerse, ¿no?, a lo largo del tiempo. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Bueno, yo sí que te estaba, ya desde el principio me ha quedado una palabra, un concepto muy claro, ¿no?, la cariñena.
Ya.
La cariñena es una variedad un poco, como decimos aquí, puñetera, un poco delicada, porque claro, tiene el proceso muy largo, ¿no? Desde que brota la cepa hasta que se vendimia, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Esto era lo que mucha gente intentaba obviar al plantar Merlot, porque tiene un periodo de maduración muy corto y por lo tanto muy feliz, pero el Merlot no es variedad de aquí, y el Priorat, si quiere, la comarca, si quiere tener vinos propios con carácter, los tenemos que encontrar en la cariñena y en la garnacha, ¿no?
Sí,
siempre
no,
nos
supuesto.
Podemos permitir alguna corporación, ¿no? Como yo ahora cuando decías del color lo estaba mirando, y sí, es la cariñena. Después lo cataremos y ya veremos que la cariñena es una variedad ya que tiene futuro, por lo menos en esta comarca, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Yo creo que Cariñena es una variedad muy idónea aquí, incluso en otras zonas de España está menos despreciada, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, claro. Sí que es una variedad mediterránea y que realmente está en el sitio idóneo, ¿no? Y que debemos de apostar por esto, debemos de apostar por variedades tradicionales, que va a ser lo que nos diferencien, ¿no?
Sí.
Que nos diferencien de vinos de otros países, que nos diferencien de los vinos del Nuevo Mundo, es decir, manteniendo nuestra propia identidad.
Esto es lo que creo que, bueno, no sé, es la pregunta que quería hacerte. ¿Cómo os ha ido la Cariñena este año, ¿no? Porque hemos tenido un verano, pues, digamos que para la Cariñena un poco, a pesar de la sequía, pues mucha planta creo que ha aguantado y la uva ha llegado al final.
Sí, la uva ha llegado al final, sobre todo en viñedos de esto, de edad avanzada, ¿no? En viñedos más equilibrados. Sí que estas condiciones que comentas se complica un poco más el resultado en viñedos más jóvenes. Bueno, podemos pasar entonces a la fase olfativa, que seguro que sería la segunda, ¿no? La segunda parte de la cata.
Exacto, recordamos que estamos estarà en directe al Museu Fres 2008 de la cooperativa de la Serra. Havíem començat a fer aquest tas aquí en directe amb la Sandra i també amb el Josep Lluís de la cooperativa. Ara intervenia el Josep Maria explicant-nos el tema de la Cariñena, així doncs continuem amb aquest tas i després ja tindrem temps de comentar una mica més sobre aquest vi.
Bueno, yo creo que la fase olfativa, pues hay una clara presencia de aromas terciarios, que son aromas que se desarrollan a lo largo de la crianza del vino, aromas que nos pueden recordar pues a tabaco, frutos secos, podemos hablar de incluso de avellanas, ¿no? Aromas en general de la gama de los tostados. Pero desde mi punto de vista hay una muy buena integración también con lo que sería el aroma varietal, es decir, se respeta mucho a la variedad, se respeta mucho la identidad de la variedad, la identidad de Cariñena y por supuesto la identidad de los vinos de Montsant, ¿no? Que es un poco lo que creo que casi todos los enólogos, ¿no? O estamos buscando ahora mismo, ¿no? Es esto, que se respeten las variedades de aquí, que se respete el carácter afrutado y bueno, en definitiva esto, la identidad, ¿no? del terroir de esta zona. Y ya en boca, yo... Yo creo que en boca nos encontramos ante un vino con volumen, un vino que nos llega, que nos llena, ¿no?, muy bien la boca y que de todas formas no deja de ser... o sea, que no deja de perder, o sea, que también tiene esa acidez, ¿no? Una acidez, no llega a ser empalagoso, sino que gracias a la acidez y al equilibrio, ¿no?, que mantiene ese volumen con la tanicidad, pues tenemos esto, ¿no? Un vino estructurado, un vino
equilibrado.
Sí. Muy, o sea, equilibrado en el sentido este, ¿no? A veces cuando no tenemos una buena acidez, por ejemplo, en los vinos de por aquí que ya se eleva el grado alcohólico, nos pueden resultar vinos pesados. Yo creo que en este caso pues estamos ante un correcto equilibrio entre lo que serían los componentes, ¿no?, que configuran la boca de un vino, entre acidez, grado y tanicidad.
Estem parlant d'un vi del 2008. Si algú el vol tastar a casa, li recomanem que el decanti.
Sí, sí, yo creo que es un vino que puede mejorar al cabo de una hora estar, ¿no?, de estar abierto. O sea, es un vino que lleva en botella pues casi 4 años y normalmente, bueno, creo que un poco de oxigenación pues siempre puede favorecer, digamos, que exprese, ¿no?, que exprese toda, o sea, la identidad, ¿no?, al fin y al cabo del vino y de la zona de la que procede.
I ara que està tan de moda el tema dels maridatges, amb què el maridaria amb aquest Mosè Fres?
Jo con una buena compañía. Y después de una buena compañía, pues yo creo que es un vino ideal para carnes, ¿no? Pero bueno, nunca descarto que también puede ser vinos adecuados para postres, incluso fundís de chocolates con frutas, pero bueno, yo creo que esto, la buena compañía es lo mejor, ¿no? A veces para disfrutar un vino y lo demás lo dejo a elección del consumidor.
Josep Lluís, hem deixat que la Sandra ens expliqués més el tema del vi. Què ens en dius tu del Mosè Fres?
Home, més del que ha dit ella, jo no puc dir, perquè ella és l'especialista en el vi. Vull dir, jo suposo doncs, que tothom que el provi ja detectarà que és un vi autòctono de la terra nostra i vull dir, molt equilibrat, que ja ho ha dit el Josep Maria.
Mosè Fres és una partida, no?
Sí, Mosè Fres és una partida que en aquests moments no es treballa. Això és una cosa que sembla que no pugui ser, no? Però vull dir, com que tothom volia posar un nom al vi, vam dir Lo Montal, potser el coneixeu, i de Vall Montal és la zona dels Mosè Fres, que abans hi havia vinyes.
Com se presenta, saltant una mica de tema, no? La collita de l'oliva, ja estem damunt, no? D'aquí 4 dies ja, o 5 dies, o 6 o 7, però ja estem damunt.
Amb la collita de l'oliva, com has dit tu bé, han passat un estiu molt sec, quasi 6 mesos sense ploure una gota, han tingut la gran sort que ara mos van caure els 70 litros, i doncs l'oliva sembla que s'hagi recuperat i han guanyat molt. A veure com acabarà.
Bueno, suposo que el que ha arribat a fi de bé amb una miqueta d'aigua ha aguantat i evidentment aquell que ja no, doncs...
No, però s'ha recuperat molt bé l'olivera, que és un fruit que es recupera de seguida, bueno, i esperem fer un oli bo com cada any.
Bona collita que tinguem, doncs.
Gràcies.
Bé, abans d'acabar, perquè el temps sempre se'ns tira a sobre i ens passa ràpid quan fem aquest espai de darrere d'un vi, heu portat una ampolla de Mussèfres 2008 per tastar avui, també n'heu portat un per la setmana vinent perquè ho puguem sortejar, i abans de marxar m'haureu de dir un número per saber qui és el guanyador del sorteig que fèiem la setmana passada. La setmana passada tastàvem aquí el vi Mas de l'Abundància i vam fer la pregunta a quina fira estava present la cooperativa el passat cap de setmana. Hem tingut un total de 33 respostes, així doncs, si ens dieu un número de l'1 al 33, sabrem qui és el guanyador del sorteig d'aquesta setmana. Sandra mateix?
7.
Doncs el número 7, la Maria Pilar Soler Montaner, s'emporta aquesta ampolla de Mas de l'Abundància. Bé, Josep Lluís, Sandra, moltes gràcies per haver vingut al darrere aquí al programa dels 100 anys de la cooperativa. Us desitgem també molta sort pel mig segle que complireu també aviat la cooperativa de la Serra. Molta sort en el futur, molta sort en la campanya de l'oliva, amb la verema que ja heu digut acabar i amb l'elaboració dels propers mussèfres. I bé, esperem doncs retrobar-nos en un futur aquí, a les zones de Ràdio Falset.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Nosaltres seguim i és moment ara d'anar cap a les rondes del vi.
Les rondes del vi.
Bé, bona tarda a tots. Ja queden 15 dies per la data que últimament hem estat matxacant, 3 de novembre, quan tindrà lloc la gravació de la darrera escena del videoclip que estem preparant a la cooperativa amb motiu del centenari. El registrament, recordeu, començarà el dissabte dia 13 a les 11 del matí i comptarà amb la participació del cantautor Jaume Arnella, a més dels diferents grups de música professionals i amateurs i persones que han estat o estan vinculades amb el celler cooperatiu i que són veïnes de Falset de Marçà. I, evidentment, tots els que ens vulgueu acompanyar. Però aquests dies han passat moltes coses. Han passat moltes hores de gravació, moltes hores de filmació. La setmana passada parlàvem amb el Joan Lluís Barceló, que és qui es va encarregar del tema ja musical. I avui tenim el Jordi Baquer, que més o menys portava el tema coreogràfic, no? Busqué de la faceta de filmació, però el Jordi Baquer sí que s'ha hagut de diembarallar més de 100 persones perquè es posessin tots a to, estiguessin tots ben guapets, es posessin a punt de la càmera, i bueno, Jordi, com t'ho has muntat tot això?
A veure, és un projecte que, doncs, com has dit, és a nivell participatiu i que vol ajuntar molta gent. I la idea és que, clar, que la gent que ho fem doncs, de forma voluntària i totalment altruista. Llavors, clar, has de intentar treballar amb gent que a veure, els has d'engrescar, no? a fer una cosa que probablement, doncs, bueno, no ho sé, vull dir, no, potser no ho acabarien fent o tal. Jo penso que ha sigut una experiència, doncs, la mar d'enriquidora, tant per mi com per la resta de l'equip que hem estat intentant portar això endavant. No sé, penso que és una bona idea.
Bueno, jo amb aquest tema ja em vaig quedar una miqueta al marge perquè la meva feina era una altra, però bé, com bueno, s'estava desenvolupant els diferents escenaris, els 8 o 9 escenaris que han filmat, que l'últim serà molt complicat, i això ja ho hem debatut, però a la gent els costava d'imaginar que tenien una càmera al davant i dir-los el que havien de fer, no? Costava de fer-los creure, o no?
Bueno, no, penso que hi havia bona voluntat i hi ha hagut molt bon rotllo en general, vull dir, penso que, no sé, l'experiència ha sigut bona i tan enriquidora com pels qui ho han fet com pels qui han vingut a donar un cop de mà, no? Vull dir, llavors, sí, ja se sap, vull dir, la qüestió de quan estàs gravant alguna cosa i la gent s'ha de posar davant d'una càmera, doncs és normal que a vegades doncs, tinguin una mica de reparo o els hi faci una mica de cosa, però bueno, una mica com que veien que la idea i les ganes hi eren, doncs suposo que la cosa ha tirat bé endavant.
Llavors els que ens fan falta són els figurants, i aquests figurants els necessitem i molt el dia 3, no? Necessitem 100, 200, 300 o 400 figurants. La veritat és que hem d'omplir la plaça del celler. Per tant, tots aquests que el Jordi va en certa manera dominar una mica ja ho han fet. Tots els que us escolteu, voldreu ser figurants? Aquesta és la pregunta que us hem de fer. Què els diràs tu des del micro allà amb un altaveu? Perquè suposo que... Perquè almenys sortirà
veure,
en el videoclip,
la, la idea,
no?
Sí, home, a veure, és un videoclip i bueno, sempre és una cosa, com, almenys com una experiència, si no l'han viscut o el que sigui, doncs, sempre és bo, no?, viure experiències noves. De totes maneres, clar, la idea de l'última escena és omplir la plaça del celler. La plaça del celler és gran. Llavors tractaria d'omplir-la... Bueno, l'escena comença amb dos o tres al mig de la plaça, no? La plaça pràcticament buida, i en sec s'ha d'omplir de gent, cantant una mica la tornada de les rondes. A veure, la música no serà en directe, evidentment, ja la van gravar...
Farem playback, no?
Sí,
tots playback.
Haurem de fer playback. Però bé, penso que pot ser prou divertit. Llogat una grua, bueno, veurem com ho fem.
Bueno, doncs ja ho sabeu, el dia 3 de novembre, si algú no ha participat mai en un videoclip, a les 11 del matí us esperem a la plaça del celler. Crec que serà molt interessant i que abans se podreu veure pels segles dels segles, no? Penso que el centenari de la cooperativa s'ho mereix. Bé, fins aquí tot el tema de les rondes.
Esperonem el programa.
Doncs anem a saber ja quina és la pregunta d'aquesta setmana. Quants socis van fundar la cooperativa de la Serra? Quants socis van fundar la cooperativa de la Serra? Com sabeu, les vostres respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm el 100 amb números, i teniu temps per respondre aquesta pregunta fins al proper divendres a les 6 de la tarda. La pregunta que us fem aquesta setmana és: quants socis van fundar la cooperativa de la Serra? Ho parlàvem fa un moment amb el Josep Lluís Bargalló i la Sandra Esteve, així doncs els que hagueu estat atents doncs podreu optar a emportar-vos aquesta ampolla de Mossefres 2008. Amb això acabem. I us donem les gràcies per haver-nos escoltat una setmana més amb aquest 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya cada dissabte des de les 2 i fins a 2 quarts de 3, i que també podeu escoltar la repetició doncs, diumenge i dilluns de les 9 i fins a 2 quarts de 10. Nosaltres ens retrobem la setmana que ve per fer un nou programa. I bé, donarem les gràcies a tota la gent que ha participat en el programa d'avui. Esperem que la setmana que ve ja puguem recuperar a la Iona, i donarem les gràcies al Josep Maria, com sempre, per ser aquí, també als nostres convidats, al Josep Lluís Bargalló, a la Sandra Estevez, també al Jordi Baquer, que ha vingut també a fer una crida perquè tots vingueu a participar en el vídeo de finalització d'aquest videoclip del centenari. I bé, res més, a la part tècnica, com sempre, al Jordi Borja, sense ell no hagués hagut 100 anys fent vi.